GDT comença el tercer temps. Avui amb el refresc de Ruth Vilà.
Messi ho soluciona tot, és solució d'emergència, solució d'una emergència.
I també amb l'efecte Costa, el vicepresident Borda, la veu dels protagonistes i les conclusions de Ricard Torquemada.
M'agrada, tinc dubtes sobre...
No ho entenc.
Les conclusions del Ricard.
El Barça ha acabat empatant a 2 al camp del Celta, en un resultat que el situa paradoxalment com a líder ara mateix de primera divisió, a l'espera del que faci demà el Madrid al camp de l'Espanyol, però que deixa unes sensacions ben agradolces. D'entrada, començarem amb les dolces. Ricard, què t'agrada?
Que Rick i Jan s'ho mereixin continuïtat. Crec que la segona part l'equip ha baixat el nivell, que ells dos també ho han notat, sobretot físicament no han pogut mantenir la mateixa intensitat, la mateixa constància, la mateixa continuïtat, però crec que tot i això han donat coses i han sobreviscut. Crec que el partit és prou bo de tots dos com per pensar que han de continuar sent titulars. Encara diria més, quan han arribat els jugadors des de la banqueta han aportat menys del que havien aportat ells. És veritat que Ansu en aquesta segona part li ha faltat una marxa més en el desequilibri, cada cop que s'ha estavellat amb ell no ha pogut amb ell, però li ha donat al Barça profunditat. És veritat que Riqui no ha participat tant, però és veritat que sempre ho ha fet amb criteri, que a més defensivament ha fet esforços importants per mantenir la pressió i que ha estat sempre una assegurança de cara a tenir la pilota. Crec que tots dos aproven amb nota l'examen, si és que ja n'hi havia d'examen, com a mínim l'examen per continuar sent titulars contra l'Atlètic de Madrid, més enllà del resultat, que a més el resultat no ha estat bo. Per tant, jo crec que tots dos, el Barça s'ha de plantejar el tema d'Ansu i Riqui no tant com a present immediat, sinó com a futur a curt termini.
Les dues aportacions dels joves avui titulars, valorades positivament, què et genera dubtes?
La caiguda de la segona part. El Barça, la primera part, ha estat a bon nivell, excepte alguns minuts després del 0-1, però l'equip ha tingut un ritme alt de pilota, pressionat, i a la segona part, és veritat que el gol d'Smolov arriba al minut 4, és una pèrdua del Barça, però és que a la segona part el Celta és molt superior. El gol del Barça arriba en una acció aïllada que s'inventa Luis Suárez. Producte, això sí, de voler. Jo crec que l'actitud al Barça no se li pot discutir. El que se li pot discutir és la capacitat per tenir control de la pilota en moments importants, la capacitat per entendre el joc i què necessitava en cada moment i per tenir més qualitat, ser superior al rival. A la segona part el Celta ha estat millor i us diré més, crec que el Barça ha salvat un punt, finalment, i que aquest punt que salva el manté viu a la Lliga. Amb poca vida, però viu. El segon gol de Nolito, per exemple, hagués acabat d'enfonsar el Barça, perquè ara encara és a un partit, encara que el Madrid hagi de perdre aquest partit, i si el gol de Nolito hagués arribat, el Barça podria quedar a dos partits, que seria gairebé impossible. És per reflexionar sobre la caiguda, no és la primera caiguda, i no sé si és un component físic o és que l'equip no pot estar amb tensió i concentració durant molts minuts, però hem vist dues parts una altra vegada.
I alguna cosa que no puguis entendre?
Sí, que el Barça regali la pilota als últims minuts. I regalar la pilota ha estat regalar dos punts. I el Barça no pot regalar res. Un equip que vol ser campió, si més no, no pot regalar res. Ha confós el voler, no voler arriscar en prendre decisions pragmàtiques. I tinc la sensació que l'equip, amb Setién i l'Incloc, està prenent decisions pragmàtiques com si les decisions pragmàtiques fossin garantia d'èxit, no? En les seves declaracions, si poso joves i perdo em faran fora, i avui amb aquesta sensació de no voler arriscar. Resulta que al Camp Nou xiulava Ter Stegen perquè el Barça volia jugar des del darrere i era pesat jugant des del darrere i repetia la passada des del darrere, i ara hem passat que quan queden 15 minuts i vas guanyant 1-2 i necessites guanyar un partit contra un equip que et pot atacar i que té jugadors per atacar-te, comences a penjar pilotes des del primer minut, a rifar-la cap al cap de Braithwaite sense cap continuïtat, no proves cap sortida en curt per sortir de la pressió, quan la tens no la valores la pilota i penses que pots defensar-te a l'àrea, i el Barça no ha nascut per defensar res a l'àrea. Després arriba el gol, per mi amb col·laboració de Griezmann a la barrera, però arriba perquè el Barça ha perdut el control molt abans. Pensar en jugar 16 minuts amb el que era més important, que eren els 3 punts, des d'aquesta manera el Barça no està parit per això. I, per tant, ell mateix ha tret, diríem, la desgràcia de perdre 2 punts en una situació on no es pot admetre.
Són les conclusions del Ricard Torquemada després d'aquest decebedor empat a dos del Barça al camp del Celta, que hagués pogut ser molt pitjor, perquè, com comentàvem, al final de tot, el Celta fins i tot hagués pogut fer el tercer. De seguida, més opinions, de seguida arriba l'efecte Costa.
Sabies que a Catalunya hi ha gairebé 2 milions de factures en paper que poden lluitar contra la Covid-19? Perquè ara donarem 1 euro a l'assaig clínic Jo em corono per cada client de les operadores d'aigua d'Agbar que es passi de factura en paper a factura digital. Entra a joemcoronoambaigua.cat i passa't a la factura digital. L'efecte Costa.
Bona tarda, Jordi.
Hola, Ricard.
Doncs ha canviat molt el partit, eh?
Sí, al descans estàvem satisfets i només ens faltava per comprovar si l'equip també aprovaria la signatura de la continuïtat i és evident que no. Vaja, de fet, el gol de Suárez d'alguna manera ens ha fet viure enganyats perquè la segona part, per mi, de dalt a baix, és del Celta. Sí. I... bé, ara escoltàvem Iago Aspas, puc entendre la sensació del Celta de pensar que el Barça se'ls ha escapat viu.
Ha tingut més a prop la victòria al Celta,
no,
que el Barça.
Que han tingut un munt d'ocasions a la segona part, i vaja, aquesta rematada última de Nolito, jo ja la veia dins, ja estava plegant veles, i dic, mira, encara, el que heu explicat, mira, encara en tindrem una última.
I tens alguna explicació a la caiguda de la segona part?
No, més enllà de que, com que no em fa la sensació que és que l'equip no vulgui, és que crec que no hi arriba. No, l'equip...
no, l'equip vol.
Es regula... sí, és a dir, en moments de la temporada s'ha anat regulant. Vaja, jo recordo molts dies parlar de que el Barça feia l'1-0 i s'acomodava i se li complicaven partits i més o menys els ha anat tirant endavant, però ha arribat un punt, no sé si és per l'aturada o perquè directament tenim mitja plantilla de més de 30 anys i hi ha el que hi ha, però és evident que no aguanta. L'equip no és capaç de sostenir el que ha fet a la primera part un partit, no ho ha estat en tota la temporada i no és raonable esperar-ho ara. Llavors, la cosa passava, jo ja et vaig dir l'altre dia que jo veia impossible guanyar aquesta lliga, per tant no m'agafes especialment afectat, però la cosa passa per en els moments en què tens la iniciativa, com a la primera part, tancar-ho. Perquè a partir d'aquí, jo crec que la lectura del partit de l'Òscar ha estat brillant. Bé, ell ha jugat la primera part a veure-les venir, s'ha guardat gent important per la segona part, i quan ha vist que el Barça flaquejava, ha tret tota l'artilleria, i vaja... és que jo ho veig així, ho sento. Ja sé que podia haver canviat la història i que Griezmann s'ha girat, que per mi la tanca està mal posada, però és igual.
Però... si tu creus que és la posa mal en Ter Stegen, eh?
Jo crec que... bé, ja jo crec que d'entrada que és un golaç d'Aspas perquè la rosca és per fora, és a dir, no és que sigui un xut recte, és que ja l'enrosca per fora de la tanca. Però a mi em sembla que el gir de Griezmann no explica que li hagin fotut un gol per allà.
El que
no
passa és que el primer de la barrera
no es pot moure,
no pot girar mai.
És veritat.
Que giri un altre, però no el primer.
En això tens tota la raó, però jo he vist un pla des de darrere d'Aspas i a mi em sembla que no n'hi ha prou amb que es giri Griezmann per explicar que la pilota pugui entrar per allà. I dit això, li dono més mèrit a Aspas que no pas de mèrit al Barça, i si no hagués caigut allà, hauria caigut més endavant. És que la deriva era que ens el fotien. Vaja, jo no...
bé, en el fons ha estat la Lliga. Vull dir que...
Sí. Bueno, ara li preguntaven a Suárez pels guarismes fora de casa.
Ha estat 38 partits. Pensava, sí. És que ja arribarà un moment que... sí. I l'equip no està per un canvi de ritme.
I després hi ha detallets. Ja sé que el primer gol del Celta l'ha perd Rakitic, però Umtiti està per la Meylan... el partit d'Arturo Vidal, que és l'interior que juga tot el partit, és una altra vegada nul. Sí, a partir d'aquí podem treure... Sí, però és que és el que acaba el partit.
Sí.
Jo ja entenc que no en tenia més, però el que acaba el partit, i també entenc que Riqui Puig a la segona part li ha passat el partit per sobre...
Sí,
no,
però també és veritat que els últims minuts que necessites la pilota, i a més hem comentat, doncs acaba amb Riqui Puig i Artur,
amb tot el que voleu dir de Griezmann, si tu tens vocació d'aguantar la pilota, el primer canvi no pot ser mai Braithwaite, que el que et demana són pilotes a l'espai. Jo, vaja...
tinc dubtes amb això.
Perquè tu,
si tens la pilota, també necessites algú que t'estiri per crear espais per tenir la pilota. Si tens només jugadors al peu, et fas el camp petit. Jo aquí discrepo, però sí que crec que si tens Arturo Vidal, els últims minuts amb 1-2, Arturo Vidal no et serveix per gaire. I si tens dos interiors que tinguin la pilota, tampoc. I si veus el partit de l'Atlètic Club repetit, encara menys.
Si és que d'aquí plora la criatura, que és que l'inamovible és el que li va sumar en partits, i insisteixo que el canvi de Riqui està justificat, perquè la segona part estava desaparegut, no podia amb els pantalons, i jo ja ho entenc, però igual canso. Però bé, és una declaració d'intencions, jo crec, també.
Sí, sí.
Vull dir que els futbolistes estan superats, i jo, com que han estat els protagonistes en la victòria, els miraré primer a ells, però el senyor de la banqueta també està superat.
Sí, jo crec que el diagnòstic està fet, i encara que ens agafem alguns minuts per intentar pensar que la Lliga estava viva, el diagnòstic no canvia en 90 minuts ni en dos dies.
Però tu pots agafar d'una altra manera, si realment el que queda de Lliga ha de servir perquè veiem més estones com la primera part, de veure que Ansu i Riqui i fins i tot algun altre d'aquests que portem a tots els viatges vagin agafant recorregut. Ja entenc que molta gent està pensant que estem...
Saps què
ara
passa,
mateix
Jordi,
estàs
que
un punt
per
sobre el Madrid.
L'obligació,
però...
com a mínim, és competir fins a l'última jornada. O sigui,
sí,
ara
però...
que ja hi ets, jo no he aguantat 32 partits com els que he aguantat,
ja ho entenc.
Començar a mirar si pensava
en
futur.
Perquè
durant aquests 32 partits resulta que hem confiat, algú confiava que la Lliga la guanyaríem. Jo no, però es confiava. Clar, ara arribar al 32 i plantejar-nos aquests objectius, doncs podem plantejar-nos la temporada amb això, però no ara, quan estem a punt de tocar el títol, no?
Jo ja entenc que potser tinc una mirada friqui i poc competitiva, i estic d'acord amb tu que si hem arribat aquí és per guanyar-la, però és que a mi em falten arguments per pensar que la pot guanyar, llavors em fixo en altres coses.
Fas bé.
I intento no desesperar-me.
Assumir les limitacions sempre és interessant. Aquí portem un any assumint limitacions. Jo vaig demanar assumir limitacions.
De fet, segueixo la teva filosofia.
On era això? A Praga? O sigui, que no sé quin mes era això d'assumir limitacions. Però clar, assumint-les, el que jo vull dir és que si ara ets a tocar... Ara, o sigui, el mínim que pots fer és no caure abans d'arribar a l'última ratlla. O sigui, jo també crec que la perdrem, però ara queden 6 partits, i el que no podem tenir és la temptació de llançar la tovallola i pensar en altres coses. Però vaja.
No em feu cas.
No, però sempre una mirada realista i pragmàtica és interessant per obrir una via d'evitar la frustració.
Per no amargar-se el dissabte a la tarda, bàsicament. Sí,
perquè encara queda dissabte.
Clar,
jugat a mitja tarda.
Estic d'acord amb el Bernat, que jugat a Andorra no va bé.
Escolta'm, el millor del partit.
Suárez.
Gràcies, Jordi.
Adeu.
Jo sóc del RAC, i quan tinc un problema amb el patinet elèctric, ara estic més tranquil que mai, perquè tinc assistència en patinet per només 39 euros a l'any. I tu, fes-te del RAC.
RAC, i som per ajudar.
Ha arribat aquí, que se tien el so de premsa.
Primera pregunta, a Ricard Ortega de Catalunya Ràdio.
Bona tarda, Quique. Te quería preguntar por un momento de partido concreto, que es con el 1-2, si crees que el equipo le ha faltado balón para defenderse, incluso en salidas siempre en largo, si el equipo es más fácil que se defienda con balón que sin él.
Sí, seguramente nos ha faltado un poco de capacidad para gestionar mejor el balón, sin duda. Eran momentos difíciles, que ellos sí que han apostado por ir más hacia adelante. Evidentemente ya estaba en nosotros la tendencia de quedar poco y de conservar ese gol de ventaja, pues nos ha hecho hacer cosas que normalmente no hacemos, ¿no? Que tendríamos que haber gestionado un poco mejor. Pero por otra parte también hay que darle mérito al rival, porque es un rival que arriba tiene mucha calidad, tiene jugadores muy determinantes, que juegan muy bien y ya han arriesgado mucho en los últimos minutos y, bueno, se han encontrado con esa ocasión, con ese gol que les ha dado un punto que, que, en fin, no teníamos que haber llegado a esa situación, evidentemente, porque creo que en la primera parte hemos sido muy superiores y hemos hecho las cosas muy bien, y que teníamos que haber ido mucho más cómodos al vestuario ya en la primera parte, ¿no?
Hola, míster. Marta Ramón, en directa a RAC1. Después del empate de hoy, ¿hasta qué punto consideras que la Liga se pone mucho más difícil para vosotros?
Bueno, es verdad que hace 11 jornadas estábamos con 2 puntos de ventaja. Ahora, en caso de que gane, que todavía tiene que ganar nuestro rival, pues se va a poner él. Y la realidad es que hombre... Es verdad que cada vez vamos a tener menos margen de error y que, en teoría, tienes que ganarlo todo, ¿no? Pensando en que el rival también lo va a hacer, ¿no? Y esperar también a que cometa un error y que pueda dejarse también algún punto por el camino, ¿no? Pero nosotros trataremos de seguir sumando todos los puntos, como lo hemos hecho hasta ahora, y veremos a ver si tenemos un poco más de solvencia en ciertos aspectos que nos faciliten las cosas, claro.
Turno para Elena Condis, Cadena COPE.
Hola, Quique. Elena Condis, Cadena COPE. Griezmann ha vuelto a ser suplente, es la segunda suplencia en los 3 últimos partidos. ¿Qué le falta? ¿Le pasa algo? ¿Está cansado? ¿No le ves bien? ¿Por qué un fichaje tan caro ha sido suplente tanto últimamente?
Bueno, no me fijo si los fichajes son caros o baratos. La realidad es que la semana pasada optamos por una alineación y esta semana optamos por otra. La semana pasada me preguntabais por qué no jugaba Ansu Fati y no jugaba Ricky, por poner 2 ejemplos, y esta semana por qué no juega Griezmann. Estas son decisiones que tomo y que son decisiones técnicas que evidentemente no son caprichosas y que uno las toma en conciencia creyendo que es lo mejor para el equipo.
Turno para Alfredo Martínez, Onda Cero.
Hola, buenas tardes, míster. Alfredo Martínez en directo para Radio Estadio de Onda Cero. ¿Qué le falta al Barcelona para hacer un partido completo? Porque se pose el partido de cara, van ustedes ganando 2 veces en el marcador, incluso pueden perder al final, pero no tienen el instinto matador o no hacen un partido completo como para de verdad dar un golpe de autoridad, ¿no? ¿Por qué no tiene esa regularidad o esa continuidad?
Bueno, yo creo que tienes ahí un poco de razón en que nos falta esa contundencia para transformar el juego que hacemos en goles. Porque la superioridad que hemos manifestado en una gran parte de la primera parte del partido ha sido suficiente como para haber resuelto irnos mucho más cómodos y haber afrontado el resto del partido con mucha más tranquilidad. Pero nos está costando, ¿no? Esto, lo de acertar a veces, no es fácil, tiene rachas, y lo podemos ver en este equipo con el que nos hemos enfrentado hoy, ¿no? Estos jugadores son los mismos que hace antes de la fase que hemos tenido de descanso, y ahora pues están en ese punto de inspiración, de suerte, en esa dinámica, en esa pájara positiva que la llamas, y ahora la jugada del segundo gol que han metido, pues es verdad que luego han tirado una al palo y han tenido otra ocasión al final ya con 2-2, cuando ya hemos ido a buscar ya el gol de la victoria. Pero no, ahora la situación no está para nosotros, nos está costando, nos está además lastrando mucho porque te resta confianza y generas un poco de nerviosismo porque ves que te cuesta marcar. Pero bueno, estas son situaciones del fútbol que hay que aceptarlas y esperar a que las cosas cambien y desde luego también mejorar algunas cosas que tenemos que hacer, que tenemos que mejorar.
Adrián Alves, Cadena SER.
Hola, míster, buenas tardes. ¿Por qué al equipo le cuesta tanto fuera de casa? Recientemente os habéis dejado 2 puntos en Sevilla, hoy en Balaídos. Ahora le preguntaban a Luis Suárez y decía, es el entrenador quien debe dar explicaciones de por qué al equipo le cuesta tanto a domicilio. ¿Por qué pasa esto?
Pues no sabría, es verdad que te puedo decir mil cosas, ¿no? Pero yo creo que no hay una causa única por la que pasan estas cosas, ¿no? Porque tratamos de defendernos con el balón. Hemos dicho que hay veces que no se puede atacar, pero porque el rival se encierra, te cierra los espacios y no es fácil, entonces gestionas el balón de otra manera, ¿no? Pero a veces entramos en precipitaciones, en pérdidas. Y luego, también, lo que digo, hay muchos rivales como el de hoy que tienen muy buenos jugadores, que deciden bien, que toman buenas soluciones y cuesta. Es verdad que nos gustaría ser mucho más sólidos en muchos aspectos, pero somos un equipo ofensivo, somos un equipo que tratamos de ganar y de ir a por el rival y de jugar en su campo, y esto a veces pues hay una pequeña descoordinación que le da opciones al rival, ¿no? Todo un poco, ¿no? Pero no hay una causa única, está claro, ¿no?
El Barça ha sumat 46 punts a casa, 23 a fora de casa, és la meitat.
Buenas tardes, Quique. Bruno Ballester, en directo para Match Center de Barça TV Plus. Yo quería preguntarte si, tras lo que hemos visto en el terreno de juego, ¿crees que el fútbol haya sido algo injusto con el equipo?
Bueno, yo creo que sí. Yo creo que no estamos en ese punto de lucidez que a veces tienen los equipos, ¿no? Porque ya la primera acción de remate de Gerard al palo, parece increíble que haya salido, ¿no? Porque ha sido un remate muy claro y el balón y perfectamente podía entrar, ¿no? Y el balón este último del gol que nos han marcado de falta, un salto de un jugador, parece que ha entrado ahí el balón justo entre un espacio, que estas cosas pasan en el fútbol y es verdad, pero luego están los merecimientos, ¿no? Y hoy yo creo que el Barcelona ha hecho muchas cosas bien al principio, hemos dominado territorialmente, hemos llegado, y el partido tenía que haber sido mucho más cómodo para nosotros desde el principio, pero nos ha faltado ese punto de acierto, ¿no? Eso, entre otras cosas también, que son importantes, que hay que corregir, claro.
Uno para Germán Bona, Diario Sport.
Buenas tardes, mister. Germán Bona, del Diario Sport. Te quería preguntar por Riqui Puig y por Ansu Fati, que han sido titulares. Si te han convencido, y qué va a pasar cuando empiece el playoff de ascenso del Barça B, que va a coincidir la última jornada de liga con la primera del Barça B, si lo tenéis ya planeado, si van a poder ir a jugar el playoff o se van a quedar el primer equipo. Gracias.
Bueno, veremos a ver cómo se desarrollan los acontecimientos hasta esa fecha. De momento no puedo decir nada. Lo iremos viendo, ¿no? Hoy han jugado, han estado ahí y espero que estén hasta el final y veremos a ver lo que sucede para tomar la decisión más apropiada para el club, está claro.
Y última pregunta para Jordi Blanco de ESPN.
Sí, hola, mister. Buenas tardes. Mi pregunta era, ahondando en el tema de Riqui Puig, si considera que con la entrada de Riqui en el lugar de Artur, el Barça se ha expresado mejor en el campo, ha jugado mejor, más rápido, más dinámico, y si es así, si pudiera ser esto un cambio de orden en sus pensamientos para que él pudiera seguir siendo titular. Gracias.
Bueno, yo no compararía a un jugador con otro. Son dos jugadores diferentes, que uno nos aporta una cosa y el otro aporta otra. En un momento determinado es verdad que puede venir mejor uno de ellos y en otros o el otro. Y también hay que recordar que hay más jugadores que ahora mismo no están porque están lesionados, que también tendrían sus opciones, ¿no? Está, como he dicho otras veces, son decisiones técnicas que me competen y que a veces no es fácil decidir, pero que lo tengo que hacer. Y lo importante para cualquier jugador, siempre que sale, es hacerlo bien. Porque eso siempre, ya lo he dicho, que es un aval para tener más continuidad.
Muy bien, muchas gracias. Buenas tardes.
Gracias.
Units pels fans.
Com estem? Ja has sortit del quiròfan. L'operació ha anat molt bé.
Però abans de tot, infermera. I el partit? Hem guanyat?
4-1.
Assistència sanitària. Partner mèdic oficial del Futbol Club Barcelona. Units per l'excel·lència.
Obrim el córner de la TDT, un espai on els oients podeu opinar sobre el partit del Barça. Envia una nota de veu al 607-07-09-28. Recorda, 607-07-09-28.
Hola, amics, molt bona tarda. Jo em pregunto, què està veient? També no està veient el partit, perquè és que és impossible. Hi ha les targetes que no estan ensenyant al Celta. Les patades que ens estan fotent, és que és increïble. Després diuen no, que el Madrid no lo favoreixen. No, i tant que no. Igual no el favoreixen, però el Barcelona realment està molt clar que els perjudiquen. Una abraçada molt gran.
Muy bien, Ricky Puig, Ansu Fati. Tenemos nuevo Messi, Ricky Puig.
La falta per mi ha estat genial. Però jo diria que l'Eder Sarabia ha vingut una imatge a la tele que s'ha alegrat moltíssim i potser inclús l'havien preparat aquesta jugada. Però molt bé, Barça.
Que ja ho vaig dir l'altre dia, que no, que només li piten els penals en el Madrid, que nosaltres no, culers, que ja ho sabeu, que els àrbits no tenim sort amb els àrbits. Venga, ànims i força la TDT.
¿Me podríais decir a qué juega el Barça?
Molt bé el Griezmann en el segon gol. Perfecte, he estat de conya. A veure què en fem d'aquest jugador. Una llàstima. Amb aquest equip no podem anar enlloc.
Aquest Barça no és més cool que la imatge del continuisme. O sigui, partits mediocres, tant en quant es juga bé. Si te'n juguem un partit bé és amb les mateixes possibilitats que fem un fitxatge bo. O sigui, és un projecte fos del qual intentem fer foc des de les cendres i és impossible. Aquest Barça ja no dona per més. Desafortunadament, ja és hora de començar amb una política nova.
I com més una pèssima gestió des de la banqueta, Setién, ni idea amb els canvis que no porten res, Griezmann, Artur, quan queden 10 minuts, no té cap sentit. Aquest home no té nivell per entrenar el Barça. No canvia cap partit, no porta cap solució.
El córner de la TDT, 607-07-09-28.
Sabies que a Catalunya hi ha gairebé 2 milions de factures en paper que poden lluitar contra la Covid-19? Perquè ara donarem un euro a l'assaig clínic Jo em Corono per cada client de les operadores d'aigua d'Agbar que es passi de factura en paper a factura digital. Entra a joemcoronoambaigua.cat i passa't a la factura digital.
Vicepresident Borda.
Bé, anem escoltant opinions i anem saludant gent. Vicepresident Jordi Borda.
Bona nit.
També tenim a la Ruti.
Bona tarda, 2:15.
Sí, cert. És que
estem aquí tancats.
Ho hem d'explicar també als oients. Estem aïllats perquè no tenim
entrada. No, i tots els partits són a la nit.
Entrada directa de sol. I a la Ruti Vilà, que també és aquí amb nosaltres.
Sí. Bona tarda.
Amb el vicepresident Borda, no sé si tindrem temps, però avui teníem previst parlar d'una qüestió que ens aclarís, que és aquesta operació de l'intercanvi entre Artur i Pjanic, que tothom parla d'operació d'enginyeria financera o de malabarismes comptables, però, evidentment, primer començarem parlant per les sensacions que us deixa aquest empat, que sembla que, per força, i pel que anem escoltant, com a mínim, fins ara són més aviat negatives.
Sí, la sensació d'estar vivint els últims capítols d'una sèrie que ja vas intuint des del principi que tindrà un mal final, un final molt trist. La sensació que ens estan esclatant en aquests últims partits post-coronavirus, però que ja haurien esclatat si no hi hagués hagut la pandèmia, els despropòsits dels últims mesos i anys, a tots els nivells, i la sensació que fins ara qui ens ho estava salvant era Messi i que ara Messi no hi és. Que això crec que també ho hem de començar a dir, perquè no està en el seu nivell òptim. Per tant, tot plegat fa molt mala pinta. També és veritat que a veure si efecte rufeta demà i l'Espanyol aconsegueix guanyar el Madrid, i això segurament ens donaria una mica d'injecció d'ànim, però aquest equip s'està arrossegant en els últims partits.
Doncs jo entenc el que explicava el Ricard de que vol que aquest equip sigui o competeixi la competició fins a la Lliga fins al final, després de tota aquesta temporada del que hem vist i del que hem suportat al camp. Però també estic una mica amb el Costa, amb que com que no hi ha res que ens asseguri aquesta competició, tot i que sí que hi ha jugadors que ho han fet durant molts anys, doncs jo crec que el que ha de fer el Barça és apostar, com ha fet avui Setién amb els joves, i la seva explosió, la seva vivesa, la seva capacitat d'aguantar 20-30 minuts, doncs el que aguanti, però crec que això fa sentir un bri d'esperança o d'entrada teniment en el joc del Barça que altres jugadors no ens deixen veure. I després m'ha sorprès una mica les declaracions de Luis Suárez assenyalant l'entrenador quan li han preguntat per què l'equip no guanyava fora de casa, i també m'ha sorprès quan l'han canviat, m'ha semblat que li feia un gest malcarat a Setién.
A mi també m'ha semblat.
I estaríem amb allò de que hi ha jugadors que no es poden substituir, tot i que vinguin d'on vinguin, d'una lesió i de jugar molts minuts. I tot, lligo les declaracions aquestes del final i aquest gest malcarat que m'ha semblat amb Setién, amb que aquest poder dels jugadors que sembla que no els... determinats jugadors que sembla que no els puguis asseure.
Home, li podríem preguntar a Suárez a quin entrenador, si a Valverde o a Setién, li hem de demanar, perquè l'equip com a visitant no ha funcionat.
Sí, aquí en comú tenen els jugadors.
Clar, perquè ells dos no han estat... s'ho han repartit la temporada, però en canvi els jugadors ja han estat les dues etapes, sí, sí. Per tant, podrien saber-ho també ells. No m'he fixat en aquest gest de Suárez amb Setién.
La cara de Suárez quan anava cap a la banqueta...
Després deu haver pensat que encara li ha donat la raó, no?
Però ha jugat que, en quin minut entra Griezmann, 75, 77...
El 81.
Mira, sí. Per 10 minuts, eh?
Clar, el 81, sí, sí.
Sí, clar, però és que deu pensar, entro i mira, se m'escapa el partit de sobre. Uh-huh. No em poden tocar. Bé, anem a les coses positives. Estem d'acord tots en què Riqui Puig i Ansu mereixen continuïtat?
Sí, sí, sí. Quina alternativa hi ha? Vull dir, és l'única cosa estimulant de tot el que hem vist.
Bé, l'alternativa torna a ser que jugui Griezmann, i al mig camp potser n'hi ha menys, no? Perquè bé, tornarà Busquets i que juguin Rakitic i Arturo Vidal.
Jo no crec que dimarts Riqui repeteixi titularitat.
Compte, perquè el setienista aquí és Xavi Campos, que ja va dir l'altre dia els dos jugaran a Vigo, i ara ens dius que no, Riqui no serà titular.
Veig molt difícil que Setién s'atreveixi a posar Riqui al mig del camp en un partit tan exigent a nivell físic com contra l'Atlètic de Madrid. En s'ho tinc dubtes. Però si hagués d'apostar diners, apostava per Griezmann.
Però posarà...
Sí, tu creus Artur, que no jugarà cap dels dos, i que jugaran futbolistes amb més experiència? Poden jugar Rakitic i Arturo Vidal.
Correcte, esclar, sí. Perquè Busquets torna. Exacte. Sí, 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 sí.
Però vaja, és una intuïció, eh?
Per cert, una cosa és ser setianista, que diríem ets un partidari de Setién, i un altre setianòleg, que series un especialista.
Sí, setianista ho havia estat.
Ho dic per si, perquè no sé si el Xavi Campos és setianista.
Setianisme, ho havia estat molt, molt.
Sí, sí, però
el setianisme és un moviment a la baixa obligada.
Sí, sí.
T'obliga a descavalcar-te.
Sí, 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 sí.
És a dir, jo avui atribueixo la derrota, l'empat, la derrota dels dos punts.
Perquè Setién ha dimitit del setianisme.
Sí, sí. S'ha traït ell mateix.
Clar,
no?
Perquè tu, o sigui, i tornant al partit, o sigui, tu avui, amb 1-2, el Barça comença a passar-se la pilota amb Ter Stegen 63 vegades per sortir de la pressió. Un ensopega, i el Barça perd aquests dos punts. Aleshores, les crítiques haurien estat per Setién, però que hauria defensat la seva idea.
A més...
Però és que avui resulta que el Barça perd el partit perquè regala la pilota, sí, sí, i no surt des del darrere cap vegada.
Equip petit, l'últim tram.
Bé, però, no, però més que equip petit, o sigui, tu tens un entrenador que defensa això, és correcte. El que passa és que Setién mai ha defensat això. Aleshores, ja no vaig a si és equip petit o és equip gran, sinó a quina és la idea de l'entrenador i com perd el partit. O sigui, tinc la sensació que ell està buscant arguments i excuses en dir jo estic deixant de ser jo perquè si no em fan fora, perquè si no l'equip
no guanya,
perquè no entreno el Betis, entreno el Barça, i allà puc perdre algun partit, però aquí no el puc perdre. Perdona, però és que justament tu has defensat sempre que jugaves així perquè ho senties i perquè era la millor manera de guanyar, no perquè volies perdre i ara és que ara vols guanyar, i com vols guanyar deixes de fer coses que eren molt arriscades. El Camp Nou ha xiulat Setién aquesta temporada per passar-se la pilota amb Ter Stegen, sí, sí, repetidament, i ara resulta que a Vigo, el dia que estàs jugant s'adavanta la Lliga quan queden 10 minuts, l'equip comença a penjar pilotes per sortir de la pressió.
A mi,
jo necessito... O sigui, quan jo dic que el setianisme i tot això, i fugir, i la dimissió i tot plat, és que no entenc com s'està despersonalitzant com a entrenador i ho està acceptant amb resignació. Perquè és que, a més, els resultats el traeixen, clar, perquè justament no et queda res, ni el que ets, ni els resultats. I pensar que pots tenir els resultats amb una idea tan diferent del que has defensat durant quants anys d'entrenador, que se t'hi en 10,
de sempre, 12, 15, sí,
no sé quants. És que no són matisos.
És que no ho entenc.
Matisi alguna cosa no per adaptar el que té. No? És que va d'un extrem.
Perquè aquesta acció dels últims minuts a Ter Stegen, servint de porteria, buscant a Braithwaite en llarg, que no n'ha guanyat ni una, pobra. Mm. O sigui, dius, no, és que la primera, els jugadors s'han vist una mica amb falta de confiança, sí, i ho proven.
I la segona, Xavi.
I mira, va, la segona...
I la tercera, però, escolta'm, a la quarta...
Li fots un crit, no?
No torneu a sortir així.
Podem tornar a fer el que volíem fer, i el que hem demanat de fer. Ja us deixo, com diu el Xavi, l'excepció a la norma. Però l'excepció a la norma, però en algun moment torna a lloc, no?
Estan d'acord amb el que dieu? Si fa això, tu creus que li farien cas? És a dir, tu creus que si dona instruccions...
Sí, home, sí, és l'entrenador.
Home, Suárez i a Messi no els hi demanis el que no et poden donar, però és que resulta que a Ter Stegen li ha agradat tota la vida jugar en curt.
Jo tinc la sensació que aquest senyor no s'ha vist amb forces d'imposar-se...
Ja, però qui s'hi pot oposar a una cosa que l'equip fa de manera natural? Si és que, a més, aquest equip li va... O sigui, demanar-li a l'equip que jugui en llarg és el que és antinatural per l'equip i per ell.
Sí, sí, sí.
Per tant, demanar-los que arrisquin en curt hauria de ser el més natural per l'equip i per ell.
Però jo vull afegir algun altre factor, perquè és evident que aquests, que són 10 minuts finals...
Sí, des del 80.
Hi ha hagut un moment
que has dit... 80 que he pensat... Sí. Compte que...
Hi ha hagut un moment que has dit, li costarà al Barça aguantar aquesta...
Se
li farà llarg. I crec que era el 38.
Sí.
Per tant, està
abans. Minuts, minut 35, o sigui, de la segona ja fan el passant.
És evident que la clau de la derrota està en aquests minuts, perquè a la pràctica és el que tu havies de defensar i aquí és on s'han fet malament les coses. Però és que jo, a més, ho ampliaria. És a dir, jo avui he vist com un entrenador ha fet les coses d'una manera que li han sortit molt bé i un altre no. És a dir, Òscar García fa una aposta molt radical per un 11 que no és el seu 11 de gala, però és que ho té tot estudiat perquè a la segona part fa una cosa que Setién encara és hora que facis, fer entrar tres jugadors d'entrada, que aquest reglament nou t'ho està permetent, que és el quart d'hora fer entrar Braderic, Rafinha i Nolito, tres jugadors que milloren les prestacions dels que hi havia, però que després et fa entrar dos homes clau. Bé, tu fas el primer canvi al minut 69, que és canviar Ansu Fati, perquè és un nen que no pot més, per Martin Braithwaite.
Però
i després, fins al 81, no fas dos canvis, que són la substitució de Suárez i de Jordi Alba, i acabes amb aquest canvi que tocava, com has dit, Rigar, que era el d'Artur, per Riqui Puig.
Que no s'entén en un moment que necessites la pilota
i deixes a Arturo Vidal.
I que estàs sortint en llarg perquè no pots sortir en curt, que puguis tenir Arturo i Riqui Puig al camp per tenir la pilota, no per fer sprints de 25 metres, per tenir la pilota i no ho triar. Però torna, perdona, és que torna a renunciar de la seva...
Però és que ja no és només això, és que m'acaba fent dubtar amb la gestió de la segona meitat. Tu has fet una primera meitat bona. La segona de seguida ja veus que se't torça. D'acord, fan un gol... i després empates, però segurament no estaves tampoc fent un gran partit. Com a mínim no l'estàs fent a l'alçada de la primera meitat.
No.
I no has estat capaç de corregir allò, i aleshores arriba un moment que dius... I vols dir que potser en sap tant com ens pensàvem? No,
sí, et diré una cosa.
Parlo de reaccionar damunt la marxa.
No, reaccionar no, si és que el que ha de fer és fer el que sap fer. Si és que està fent tot el que no sap fer. M'entens? O sigui, no és que hagi de buscar recursos que... No, si és que ha de fer el que ha de fer, el que sap fer ell. Si és que aquest és el tema. O sigui, és clarament un problema, perquè ara estem personificant amb Setién, és simplement que de Setién podíem esperar que redrecés la situació perquè trenqués amb tot i ell digués, jo sento el futbol així, que sóc, com deia el Xavi, un radical en les meves conviccions, i a qui no li agradi... I si s'ha de perdre la Lliga, es perdrà així. No, és que ha estat empassat un altre cop pel model i el sistema, i aleshores està emmanillat. No fa tres canvis perquè no els pot fer, perquè si fa Suárez, se'n fa de Suárez. No els hi diu no sé què, perquè no sigui que no ho poden fer. Jugaran, va dir una roda de premsa, els titulars que s'han guanyat durant molt de temps a ser titular... No, durant molt de temps s'hauran guanyat, però és que resulta que ara cotitza el present, no el passat. O sigui, ha caigut en mans de tot això i ell ha renunciat a allò que és, i a mi això és el que em sap greu, perquè jo crec que l'equip va justet i que no hauria guanyat la Lliga ni així ni de l'altra manera, però el futbol és molt capriciós i és molt cruel, i resulta que l'estàs perdent amb allò que no t'identifica, i un dia ell es podrà preguntar per què va en aquella oportunitat que va tenir, per què va prioritzar l'oportunitat com si tingués un deute amb el vestidor, amb el club, en lloc de ser Quique Setién i perdre amb les seves, com ha perdut quan el van fer fora del Betis amb les seves, o quan va plegar a les Palmes amb les seves, i encara que allà hi havia molt de soroll i va suportar molt de soroll, i no... I en això no...
Deu ser que gestionar jugadors de clubs com el Barça, el Madrid...
És molt difícil.
És molt diferent respecte a altres tipus de vestidors.
Però la renúncia no li està portant resultats.
No,
per tant, què defensa davant del jugador? O sigui, els jugadors al final volen jugar i tal, però volen guanyar. Si aquesta renúncia no t'aporta resultats... No sé per què l'està fent.
Bé, això Setién, que no vull tampoc personificar, perquè fa la sensació que Setién sigui el culpable.
També ha posat a Riqui i Ansu avui de titulars.
Sí. Però ara voldria anar a l'equip, que és el que ha estat perdent la Lliga durant 32 partits, clar. I el que ha arribat Setién és a mig camí.
Setién és responsable de la traïció a si mateix.
Exacte.
Però el problema estructural és el que hi ha, és el que hi ha de Roma, és el que hi ha de tot arreu. I
és el de tota la temporada.
Si parlessin amb llibertat, quan acabi l'etapa Setién, que jo dubto que sigui entrenador la temporada que ve, del Barça...
Cada cop se li està complicant més.
I posessis en una taula, que si posem una taula a Valverde, Setién i fins i tot a Luis Enrique, potser coincidirien en l'anàlisi i en situar el que... Bueno, jo li he dit sempre l'establishment del vestidor,
segur,
perquè
segur.
Aquest grup de jugadors, que em diu la Ruth, volen guanyar, però tinc la sensació que a vegades equivoquen el camí o no entenen el camí per voler guanyar.
Jo crec, Jordi, que ara us deixo que parleu, jo ja he parlat massa, que l'equip té el nivell que té. És una cosa que hem dit durant tota la temporada, que havíem d'assumir les limitacions.
Era Praga quan vas dir això.
Que aquestes caigudes de la segona part a Sevilla i a Vigo expliquen que doncs, no estan per jugar 90 minuts a aquest nivell.
De gestionar-ho diferent.
Sí,
és que
exacte.
És que t'ho està permetent el reglament. Gestiona diferent.
Però t'has de carregar part de l'establishment que comentava el Borda.
És que
l'establishment, compte, a la pole position de l'establishment
hi ha Leo Messi.
Crec que aquesta partida d'escacs que li agraden tant a Setién, amb Leo Messi no la pots ni afrontar. O sigui, el que has de tenir-lo és content, però no content en base a que Suárez no s'enfadi, o jugui sempre Arturo Vidal, o sigui, amb els peons, o amb les torres, no amb la reina, però amb la resta de peces tu has de saber enfrontar-te i has de saber seduir-los.
És que l'establishment, a banda de projecte esportiu i guanyar, que sí que efectivament segur que ho volen, també vol defensar la seva condició. I estic de broma que diu el Xavi, que no només és Messi, perquè Messi sí que li has de donar gairebé tot el que demani, però és que a més has de pensar en tota la guàrdia pretoriana. Ell parlava de peons, però jo parlaria d'oficials, del general, que, o sigui, aquí no es pot canviar Jordi Alba, no es pot canviar a Luis Suárez. Arturo Vidal és titular...
Sí, sí. No és que, et volia preguntar, Bernat, com refas l'equip? Si, mira quina planificació ha tingut a la plantilla del Barça, que a la banqueta quants jugadors hi ha per canviar el partit?
No, a més, ara mateix el Barça té un problema perquè... Doncs
no pot fer el que fa l'Òscar.
Sí, sí, perquè a la banqueta han entrat tots els del primer equip, excepte l'anglès. Perquè la resta doncs, eren tots...
Podria haver entrat l'anglès.
Però podria haver entrat l'anglès.
Perquè revisada la jugada del primer gol del Celta, l'acció d'un tití...
Però l'anglès no canviava el partit.
No, però igual t'evita que un tití, quan acabes de perdre una pilota al mig del camp, que Rakitic és imprecís i Riqui Puig no pot arribar a la pilota. Això pot passar i estàs obert. No pots fer un pas endavant amb un jugador rival que està d'esquena. Tira enrere, recula...
Sí, però jo crec que la ració de Setién ja l'hem cobert i que ara hem de pensar en... O sigui, ara...
No, jo ara em fixava en un tití, eh?
Sí, sí.
Sí, però bé, perquè no ha fet el canvi Setién.
Pel que sigui.
No, per l'origen. O sigui, el que
un tití
que...
va trotant, és que no fa un sprint, Ricard.
No, i estic d'acord, i he dit al principi que pensava que jugaria 60 minuts, m'ha sorprès que jugués 90. El que vull dir és que el problema del Barça no és que hagi jugat un tití 90.
No, ja en té molts més greus.
I el que vull dir és que l'equip i els jugadors tenen molta responsabilitat i que hem de veure. Per això jo crec que era important que un entrenador esquerdi l'establishment. I resulta que el que podia fer-ho, aquest és el tema, tornem a ser al lloc. L'equip no pot mantenir un nivell de concentració alt com el que ha tingut durant quants minuts a la primera part? Bé, la primera part ha estat...
menys 5 minuts després del 0-1, que tens l'accident aquí a Ter Stegen i el Celta té dos o tres arribades, has fet... I aquell contraatac final de Iago Aspas que frena bé Piqué, eren accions puntuals, però la primera part és molt completa.
Sí.
Però és que, a més, el que dèieu de Messi al principi del partit, que tot l'atac del Barça es vol que la banda esquerra, on ell no hi és, el tio quan veu que ja passen coses se n'hi va i s'implica.
Aguanta una mica, bueno, sí, després hi va.
Però hi va, no? Sí. Vull dir que si aconsegueix que passin coses en algun lloc, encara que els altres siguin els teus amics, doncs Messi és un tio ambiciós i que vol guanyar i que vol jugar i lluir i per tant, si tu aconsegueixes que amb altres jugadors passin coses, Messi et farà una mala cara perquè no juga als seus amics, però al final és el que vol.
Sí. Jo també crec que després dels últims dos partits d'Arturo Vidal també li aniria bé una miqueta de descans, és que fa la sensació que Arturo Vidal tampoc pot descansar gaire, ha passat de ser un jugador que era el 12è home a ser titular indiscutible, això en dues setmanes, en quatre partits, però en dues setmanes, no?
Hi haurà aquesta opció que comentàveu de quan torni Sergi Roberto, no? De que si Semedo ja el donem per fet que jugarà de lateral, doncs incorporaràs un interior més.
La Lliga està viva?
Jo crec que encara sí. Jo crec que encara sí.
És que el Madrid pot perdre un partit.
Exacte, no està, tan per tirar coets el Madrid.
Afecta Rufete demà.
Això ho ha dit el Borda, això.
No sé si demà és el dia, però jo crec que encara...
No, demà ha de ser el dia. Ningú té més marge, gairebé.
Han d'anar a Sant Mamés, la setmana que ve, diumenge que ve a les dues.
Jo, sabeu que durant la temporada he dit que aquesta Lliga el Barça no la guanyaria? Doncs no t'ho explico, ara millor que no parli, a falta de 6 partits.
Jo estic amb el Ricard, jo ho veig molt, molt magre.
No, jo tampoc, però en un escenari en què hi ha tres partits
de setmana... No perquè no punxi el Madrid, sinó perquè no torni a punxar el Barça.
Això.
Tinc dubtes que el Barça arribi amb vida a l'última jornada. Per això és el que li demanaria.
I Setién també els té, perquè quan li han preguntat què passarà amb el play-off del Barça B i l'última jornada, ja veurem com arribem allà.
Perquè el Barça és campió matemàticament.
Sí,
havíem de fer els números, no?
Sí, anem als números i sortim una mica de la crua realitat.
Sí.
Aquí en aquest àmbit, en l'econòmic, també la realitat és molt d'una cruesa espectacular.
La qüestió és que està a punt de tancar-se una operació que esportivament és molt complicada d'entendre, que és fer un intercanvi amb la Juventus, que et dona un jugador de 30-31 anys i tu n'hi dones un de 23. A més, amb un jugador que, si és que no coneixem potser alguna intrahistòria, a priori semblava que era un jugador d'unes característiques com pocs n'hi ha al món i, per tant, la podies aprofitar. Però llavors es dona la segona part de l'explicació, de la història. No, és que això és per fer un maquillatge comptable. Ho podem fer per dummies, sí. Com si féssim...
Doncs mira, en llenguatge futbolístic, i després del partit d'avui, seria pilota endavant i a córrer i ja ho trobarem en les pròximes jornades.
El Barça Club té un problema econòmic,
sí,
oi?
Sí, que ja el tenia, que ja n'havíem parlat, i que s'ha agreujat, com amb tothom, amb la pandèmia del Covid. No només com tots els clubs de futbol, sinó com totes les empreses del país i d'Europa i de tot arreu que ha estat afectat. Per tant, el 30 de juny es tanquen els números. Bé, hi ha possibilitats de fer grans vendes per ingressar 180-90 milions per algun dels teus jugadors? No, perquè no hi ha cap club del món que tingui la disponibilitat ara mateix, perquè tots, més o menys, a excepció d'alguns anglesos, segurament, tenen la mateixa situació crítica. Per tant, es tracta de salvar els números d'aquesta temporada.
Salvar els números vol dir no tenir pèrdues?
No, o no tenir tantes pèrdues com les que vindrien generades de la mala situació que tenies i de l'agreujant de la pandèmia del Covid, que recordem que ha eliminat els ingressos del museu, de les vendes de samarretes de les botigues, vull dir que l'impacte en el Barça i en el Madrid, en els grans clubs, és més gran que, per exemple, en el Getafe, que el 80% del seu pressupost són drets de televisió, una mica d'entrades, socis, i ja està. Per tant, ells ho tenen cobert, perquè els drets de televisió s'han cobert. Bé, llavors, quina és la fórmula? No és ni una trampa, perquè és absolutament legal, però tens un jugador que tens molt poc, com Artur, que tens poca quantitat del que et vas gastar en el seu fitxatge per amortitzar comptablement. Per tant, el que fas és li dones un valor, quan li hem donat al Barça, li donat un valor de 80 milions d'euros a Artur.
O 70.
70 milions d'euros. Posa...
Perdona, per explicar-ho tot. Amortitzar vol dir que si Artur en el seu moment va costar 30 milions i va firmar per 6 temporades, o per 5...
Durant aquestes 5 temporades...
Es divideixen els 30 milions entre les 5 temporades. I cada quantitat de temporada, tu vas amortitzant a mesura que van passant.
I tu és una càrrega comptable que allò t'afecta en el teu balanç, d'acord? Molt bé. Llavors, tu li dones un valor a Arthur de 70 milions d'euros i te'n queden d'amortitzar, m'ho estic inventant, a 15. Per tant, la diferència són 55. Aquests 55 no arriben físicament als comptes del Barça, però sí que generen un efecte positiu en els números del Barça. Vol dir, a caixa hi ha més calés? No. Els números són més presentables? Sí. Quin problema hi ha? Que això, per això, us dia pilota endavant, perquè això vol dir que els 80 milions d'euros o el que costi Pjanic, en els pròxims 5 anys, si li fas un contracte de 5 anys, s'hauran d'anar amortitzant els pròxims 5 anys. Qui s'ho trobarà? Qui vingui després, qui sigui qui guanyi les eleccions a la presidència de la...
Perquè tu comptaràs com un ingrés, com si haguessis fet una venda, els 70 que et donin per Artur.
Sí, però hauràs de restar-hi el que et queda pendent d'amortització i tindràs un impacte positiu de la diferència entre
el que t'ha amortit. Sí. Pagaria la xifra en què valores a Artur.
I aleshores tu, els diners que suposadament et gastes per comprar Pjanic, els comptaràs a partir de l'1 de juliol.
Els amortitzes a partir de l'1 de juliol durant les temporades que tingui contracte Pjanic.
No són 60 milions, seran doncs, 60 milions entre els anys de contracte que l'hagis
fet. El que fas és destensionar la comptabilitat del club i envio missatge als que vinguin és, ei, ja, perquè la situació econòmica que es trobarà, qui sigui qui guanya les eleccions que assumeixi el poder l'1 de juliol del 21, serà bastant dramàtica.
Per tant, entenc que és una decisió positiva per l'actual directiu.
Al curt termini, sí, clar. Al curt termini, amb l'objectiu de salvar els números d'aquesta temporada, com va ser en el seu moment Neto Silesen, que...
O amb la Juve també, al gener, que paguin 8 milions per un juvenil marquès, veneçolà, davanter, sí, que no havia pràcticament jugat amb el Barça B, o havia jugat molt poc, i que tu paguis la mateixa quantitat per Mateus Pereira, que és un brasiler.
Sí, que ha jugat un partit a Valladolid.
Sí. No, aquest és un altre.
Ah.
Aquest encara.
Ah.
És habitual i és legítim. No sé si és gaire habitual, però és legítim.
Futur, eh? Quants Mateus tenim?
Dos. Ah. Mateus Fernández al Valladolid i Mateus Pereira, que em sembla que no ha debutat amb el B.
Quin és el problema? Si vas salvant en la realitat de Matrix dels números, clar, el tema és si hi ha a la caixa, i si vas fent la pilota grossa...
Això ho han fet molt els italians històricament.
Sí, mira com els hi ha anat.
Sí, mira, els hi ha anat molt bé. Sí, és que ara ja ho dic i tanco. És una operació positiva per l'actual directiva, és una operació negativa des del punt de vista futbolístic, sense cap mena de discussió.
Futbolístic també.
I no obro debat. És una operació negativa futbolísticament i no obro debat. Ja, si un altre dia ja tindrem per obrir-lo. El millor jugador d'avui, va.
El millor jugador del partit.
Abans d'anar al millor jugador del partit, dic que ja ha començat l'altre partit de la jornada, l'Osasuna Leganés. S'ha avançat l'Osasuna amb un golàs d'Enric Gallego. Osasuna 1, Leganés 0, minut 25 de la primera part. I anem ara a la votació del millor jugador del partit, d'aquest Celta 2, Barça 2. El Jordi Costa ha votat a Luis Suárez. Bernat Soler.
Suárez.
Ricard.
Suárez.
Marta, Sònia i Laia.
Suárez.
Xavi Campos.
Ricky.
Ricky Puig, vicepresident Borda.
Ter Stegen.
La Ruth.
Suárez.
L'Albert Mora.
Suárez.
El laboratori, el Carles i el Marc.
Suárez.
I al centre de dades, Bernat Coll i Jaume Ramon.
Ricky.
Doncs Luis Suárez, el millor pels membres de la TDT, també ho és per l'audiència que han votat
molt bé,
a l'Uruguaià.
Que ens hi posem d'acord en un dia tan trist. Escolta'm, el laboratori, Carles, alguna dada que et cridi l'atenció.
Doncs mira, no la buscàvem, però l'hem trobat. Rakitic de pivot, 13 pilotes recuperades, 4 pilotes perdudes. La mitjana de Busquets a la Lliga,
sí?
Són 8,5 pilotes recuperades, 3,4 pilotes perdudes.
Sí, però la perduda d'avui ha costat un gol.
Exacte, la de més de perduda ha costat un gol, però és veritat que des del punt de vista de la recuperació
fins i tot des del laboratori us diríem que la que esteu demanant de la sortida d'Umtiti, sí, nosaltres també l'apuntaríem una mica a Rakitic, perquè Rakitic no cobreix la sortida d'Umtiti, que crec que és el que li pertocava. Si Umtiti surt a pressionar, el que ha de cobrir és la tornada.
Sí. Escolta'm, i Ansu i Ricky? Podem repassar-ho ràpidament?
Doncs mira, bàsicament, Ricky Puig, moltes més intervencions la primera part amb 45 minuts, 48 intervencions la segona part, 40 minuts, 29 intervencions la primera part. 4 pilotes recuperades, cap pilota perduda. A la segona part, 2 pilotes recuperades, 2 pilotes perdudes. I en línies generals, Ansu prou bé, 40 intervencions, cap pilota recuperada, 4 perdudes, una centrada dolenta, només una rematada fora, però en general diríem que un partit correcte, el que heu dit vosaltres durant tota la transmissió, crec que se'ls fa llarg tot el partit amb tots dos jugadors.
El repte qui l'ha guanyat, Marc?
Doncs tot i fer dues assistències a Suárez, l'ha guanyat Ansu Fati amb 6 passades rebudes de Messi per les 5 de Suárez.
O sigui, Ansu Fati ha rebut més passades de Messi que de Luis Suárez, eh? Molt bé, escolta'm, Xavi, he fet temps per no haver de tocar el tema, perquè tu i el Costa ja m'heu estirat una mica les orelles, que no castigui a Griezmann per la falta, eh?
Jo veig que la barrera hi ha massa poc marge. Griezmann ho fa malament, però crec que la barrera està una mica més cap a la dreta. No has d'anar tan
sobretot
just.
Sobretot si Griezmann es gira, molt més cap a la
sí,
dreta.
Sí, home, això és evident. No, si Griezmann
no,
es gira...
No, ho dic potser... perquè a infantils, o a la vins, més o menys, t'ensenyen que si ets del costat de la barrera... L'única cosa que no pots fer és girar-te. I no els hi diuen als alevins o infantils que si t'estàs jugant una lliga encara pots girar-te menys.
Però, bueno...
I no li dius a l'alevins infantil que si el porter no ha ajustat gaire la barrera, sobretot el no que no pots fer és girar-te. Eh?
No, que hi ha error de Griezmann en el gest, que per cert deu ser recurrent perquè Rubén Martínez, que sí, és l'entrenador de porters del Celta i forma part del cos tècnic de l'Òscar Garcia, ho havia detectat i li havia dit al Iago Aspas.
Iago Aspas ho ha dit, sí, sí.
Bé, però avui Griezmann ja ha rebut prou, pobre, que no ha estat ni titular, ho deixarem passar i ja tocarà un altre dia. Recte final del tercer temps.
Ei, com va? Com et dius?
Tenim un nom que el sap tothom.
Però d'on surts tu?
Tant se val d'on venim, si del sud...
Oh, del nord, ja. Va, que et convido una estrella.
Ara estem d'acord,
Sí, i una estrella ens agermana.
Estrella d'Am, la cervesa del Futbol Club Barcelona.
Recupera el podcast de la TDT, el tercer temps i el Parlem de Futbol a catradio.cat, a l'app de Catalunya Ràdio i a les plataformes Apple Podcasts, iVoox i Spotify. Escolta'ns quan i com vulguis.